Bona nit, oients d'Ona Codinenca. Avui encetem el setè programa d'Anem a la muntanya. Som el Midalda, els controls tècnics, el Joan Font i en Ramon Puig, que us parla. I si ens heu escoltat els darrers dies, haureu notat que comencem diferent. Avui hem començat sense la sintonia del camp base. Ai, perdó, sense la sintonia d'Anem a la muntanya. I no és cap error. Avui no hem comès cap error. I n'hem comès diversos, de tècnics, al començament del programa, amb el guió, errors que no heu notat des de casa, els que ens heu escolteu. Però mica en mica hem anat aprenent i cada cop n'hem fet menys. Això en diuen fer escola. Doncs bé, aquest rotllo que us faig avui no és per res més, per dir-vos que avui volem aprendre una altra cosa. Ja ho sabíem, el que volem aprendre avui. Ho hem dit autèntics professionals del medi i algun cop que he passat escoltant diverses emissores, doncs és una cosa que sobta. És un silenci a la ràdio. Un silenci a la ràdio és absurd. El que no volem són coses absurdes, si més no la gent que conec i els que estem avui fent el programa, no en volem cap de cosa absurda. I el motiu d'aquesta absurditat és per parlar de l'absurd que va passar el divendres passat a la ciutat de Berga, coincidint amb plenes festes de la Patum. Així doncs, vull abusar de la força que dona el micro que tinc davant per dir no vull cap mort absurda. I el que són les festes, fem tot el possible perquè ningú pugui venir a fer-se la seva festa particular, sobretot si volen brega i volen acabar amb festes que no tenen cap altre més sentit que fer festa. Per tant, si alguna persona vol festa particular, que es quedi a casa seva i no emprenya ningú. Per tant, com que no hi poden haver silencis aquí a la ràdio, us punxem aquesta peça musical. Doncs bé, amb els nens nous, que no van poder acabar a la Patum, hem començat Anem a la muntanya. I ara sí, entre de l'Uri Geller, Anem a la muntanya.
Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, 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 no ho heu entès, no ho heu entès. res. Ara ja no anem a la muntanya, ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar i estarem fresquets i farem xip-xap amb el flotador del Petitó, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya.
Doncs sí, senyor, ja hem començat, anem a la muntanya, i avui muntarem un camp base, diguem-ne, des de fora de Catalunya. Avui sí que ha arribat el Joan Font. Recordeu que l'anterior programa estava tirat a la carretera, tornant del Montcayo. Doncs bé, avui ens explicarà una mica les aventures que van passar per les terres d'allà per anar a fer el Montcayo, que hi van estar un cap de setmana. I després sortirem encara més de les fronteres del territori català, perquè ens acompanya el Toni Verdaguer, un santfeliuenc prou conegut i un bon coneixedor de cims d'arreu. Amb ell anirem fins al Cervino, a Suïssa, que ens explicarà l'ascensió que va fer l'any passat pel mes de juliol. Per tant, sintonia del camp base i plantarem les tendes.
Estem en el camp base.
A veure si ens expliques una mica com us va anar fa 15 dies.
Doncs mira, la idea primera era de fer el Montcayo el dissabte i d'anar a un altre lloc el diumenge, però ens vam enterar que la qüestió de pujar el Montcayo en un diumenge resultava molt empipador en quant a la quantitat de gent que ens hi podíem trobar, no? Llavors vam decidir allargar-ho i fer-ho d'una altra forma, que aprofitant que el dilluns era festa, doncs agafàvem i pujàvem el diumenge. En primer lloc, per tant, ens vam presentar cap a la zona sobre d'Osca, que és la ciutat d'Osca, que hi ha la Sierra de Guara. És una zona molt escarpada, una mica, diguéssim, perquè us feu la idea, de muntanyes tipus Sant Llorenç o hasta Montserrat, no? Vull dir, amb muntanyes pelades, cavalls bernats i coses d'aquest estil, no? Allà a la Sierra de Guara vam fer una excursió d'unes 4 o 5 hores per pujar un turó que hi ha per allà prou important. I la pujada va ser força interessant, perquè hi havia una bandada de voltors, però almenys uns, potser n'hi havia entre 30 o 35, no? Vull dir que i són bestiotes d'una envergadura d'uns 2 metres, que quan els veus volar impressionen força, no? A més, es posaven en els cantos de la muntanya i en veies una colla allà situats, no? Sempre estan a l'aguait de veure si se'ls hi presenta la possibilitat de menjar algú, no? I suposo que ens haurien estar mirant a nosaltres a veure si algú queia una mica per allà i es quedava mig atontat, no? I per acostar, no? La veritat és que va ser interessant. Vam fer alguna fotografia i se'ls veia també de bastant a la vora, encara que quan ens van passar més a la vora no vam poder fer la fotografia, perquè és allò que et passen i quan prepares la càmera ja no hi ets a temps, no? Vam pujar per una canal, vam fer una mica de grimpada, vull dir que ens havíem d'agafar per les pedres i els arbres i així, que va ser interessant, va ser força ferm, no? I bé, i llavors a la nit vam dormir allà en un poblet al costat d'una ermita, vam plantar les tendes allà, i l'endemà doncs ens vam anar a dirigir cap a la zona del Montcayo. El Montcayo és una muntanya que està a prop de Saragossa, per entre Saragossa i Tudela, més o menys, i que queda bastant sola, o sigui, és una serra relativament petita en quant a dimensions, però té una certa alçada, si no recordo malament, són uns 2.400 metres, i el ser molt sol així, doncs, quan ets dalt, doncs, té molta vista, no? Llavors, doncs, bé, vam pujar fins a un lloc que hi ha com una espècie de monestir, amb unes cel·les i tal, per la gent que hi pot dormir per allà, i bueno, vam arrencar la pujada, vam pujar, diguéssim, pel cantó que dona Saragossa, diguem-ho així, I llavors a dalt vam estar una estona, fotia bastant de vent, i ja, menys mal que en uns parapetos fets amb pedres i que et pots arrasserar una mica allà sota, no? I vam baixar doncs, per l'altre cantó, vam aprofitar una... Bueno, aprofitar, cada un anava quasi bé pel seu cantó perquè anàvem baixant de pedra en pedra, una espècie de tartera doncs, amb pedres molt grosses, no? I finalment a baix, llavors amb un collet que hi ha, vam trobar un camí, vam seguir aquell camí, vam anar a parar, per sort, just en allà on havíem deixat els cotxes. No? O sigui que tot això doncs, també vam dormir en un alberg que hi ha en un poblet d'allà sota, i bueno, va ser una excursió força agradable. El problema va ser doncs, a la tornada, com ja deies abans tu, que ens vam trobar amb cua a l'autopista abans d'arribar a Saragossa, vam estar una hora per fer 30 quilòmetres i bueno, es va ploure, algun accident i tot plegat que arribàvem sí, aquí.
Anar a la muntanya no és perillós?
No, anar a la muntanya no és perillós, però conduir, anar amb vehicle per les autopistes doncs, pot tenir el seu risc. I això és més o menys doncs, la sortida aquesta que ja dic, va ser força interessant. No?
Molt bé, doncs ja veieu que els del centre no ens quedem només aquí a Sant Sadurní i el Pirineu d'aquí Ripoll, sinó que estan tothom obert a anar allà on sigui. I ara, abans de que el Toni ens expliqui la seva aventura, entrarem a Europa de la mà de la Trinca i així farem una mica ens acostarem una mica més cap a Suïssa, a veure si n'hem de caminar tant des d'aquí a Sant Feliu.
De la carretera fem arribar el camió de valent, au deixem les milles enrere i cap a França que hi falta gent. D'albercocs, peres, llimoneres, faves i pèsols, cols i melons, d'escaroles i de cireres, tots en tenim plens els camions. Aprofitem el moment oportú, omplim la panxa del mercat comú. Au accelera que allà a la Jonquera si n'hi ha una frontera que s'ha de passar. Buenos días, comandalebu. Bienvenidos a la frontera de l'Epertus. Je suis le gendarme premier.
Moi le second.
Moi le tercière.
Voyons la documentació. Votre carta verda, ella és colorida. Votre passaport sembla caduquer. Àfrica comença, Àfrica comença, Àfrica comença a la Pirine. Votre carta verda, ella és colorida. Votre passaport sembla caduquer. Més entre gentil a la gendarmeria. Ale, 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 vos poder passar. Ja som dintre França, ja som més a prop. Guaita aquells pagesos que fan autostop.
Doncs bé, ja heu sentit que ja som a França, ja som més a prop, i els pagesos que vagin fent autostop. Però avui hem dit que ens acompanya el Toni Verdaguer. Bona nit, Toni.
Bona nit.
I bé, ets un muntanyenc de Soca Rel, m'han dit. Més sí. O menys.
D'arrel a Soca, sí.
D'arrel a Soca.
Bé, fa molts anys que ens movem, perquè el problema és els anys que ja pesen, saps? Això, ser muntanyenc de Soca-Rel vol dir que un ja té més de 60 anys i aleshores veus que la cosa arribarà un moment que s'acabarà. Però de moment el que fem és aprofitar el temps, intentar, ja que estem en forma, doncs, de fer alguna cosa interessant i anar fent. En aquest cas, vosaltres m'heu convidat a explicar la meva pujada al Cervino, els suïssos en diuen el Matterhorn, en alemany, i bé, doncs he vingut molt, molt content de poder-vos explicar.
No, això que deies de l'edat, permetem fer un incís, no t'excusa, perquè fa 15 dies ens acompanyaven el Miquel Puigdomènec i el Pere Vallcorba amb el tema de la colla el dimecres, i series el jovenet de la colla, si necessitem més coses, que ja ho saps.
No seria, seré perquè jo em jubilo el 30 de desembre d'aquest any i bueno, ja em guarden lloc.
Sí,
ja els hi dic que cada dimecres i aniria, o sigui que...
Ja tens plaça.
Sí, sí, ja m'hi apunto de seguida. Sí.
Doncs així segur que no sí, perds sí. La forma. Doncs no veure... això del... ho volia dir en alemany, però no he tingut temps apuntat.
El Matterhorn.
El Matterhorn. Suposo que devia ser un cim emblemàtic per poder
sí,
anar
és,
a fer, no?
És un cim que normalment els alpinistes tots el tenen a la seva agenda per poder-ho fer un dia o altre. Tot va començar un dia que vam anar amb el Jaume Sala a fer la Canal dels Encantats, allà a Sant Maurici, als estanys de Sant Maurici, el parc natural de Sant Maurici i Aigües Tortes. Vam anar un dia a fer la Canal amb en Vidal, el Sala i hi havia algú altre. I aquell dia el Jaume va dir, ostres, Verdaguer, tu i jo hauríem d'anar un dia a fer el servir. I com, doncs mira, jo el tinc a l'agenda, és a dir, m'agradaria molt poder anar i m'agradaria molt poder anar amb tu. I llavors, això era l'any 2003, vam dir, doncs per què no hi anem l'any que ve? Doncs vinga, l'any que ve hi anem. El que va passar va ser que després, a l'hora de la veritat, no vam coincidir amb les dates de les vacances. Jo em refiava que a finals de juliol podríem estar una setmana junts, però al final en Jaume em va dir, ho sento molt, però no m'ho he pogut arreglar, se m'ha retrasat la feina, total que no el va poder venir. Però esclar, jo ja tenia tot preparat, havia tret informació per internet, m'havia documentat abastament, i li vaig dir a en Jaume, escolta, et sap greu que jo m'espavio i pel meu compte aniré a buscar un guia allà a la casa dels guies de Fermat i no, què cony, endavant tu, ostres, fantàstic, si ho poguessis fer, estaríem contentíssim, ja ens vagarà si cas un altre dia d'anar-hi tots dos. Bueno, total, que aquelles vacances jo ja les havia programat per anar-hi la segona quinzena de juliol amb la meva dona. De fet, fa com 15 o 18 anys que cada any per les vacances anem un mes o gairebé un mes, 22 dies, 25, 26, depèn de l'any, anem als Alps i cada any anem a un lloc diferent. Un any vam pujar doncs, al Gran Paradiso, un altre any vam pujar a la Meija, l'altre any hem pujat dues vegades al Mont Blanc, una vegada la meva dona i jo i l'altra vegada jo sol. En fi, hem fet una pila de poder 10 o 12 cims de 4.000 metres. Però el Cervino sempre anava quedant allò perquè feia una mica més de respecte. I aquest any, doncs, bueno, el 15 de juliol ens vam adreçar cap allà, vam acampar en un càmping que hi ha a baix, perquè nosaltres anem amb autocaravana i a Fermat no deixen entrar cotxes, hi ha un petit càmping per parar la tenda i prou, i nosaltres estàvem al poble de baix, que es diu Taix, poble de Taix, que hi ha un campament molt maco, i des d'allà, amb un trenet, cada dia pots anar a Fermat, pots fer excursions que vulguis partint des del poble de Fermat. Llavors un dia, per exemple, vam anar fins al refugi amb la meva dona, ens ho vam anar a mirar, i sí, bueno, ens vam animar, i feia 3 o 4 dies que estàvem per allà, vaig anar a la casa dels guies. I llavors, bueno, vaig interessar i em van dir que a veure si estava preparat, i vaig dir, home, em sembla que sí, dic, jo he pujat al Mont Blanc l'any passat.
Perdona, fan alguna prova, algun test, alguna cosa així?
Ells et demanen, esclar, anar segurs, perquè ells s'han trobat amb molts fiascos és a dir, s'han trobat amb molts turistes que volen pujar al Cervino i llavors a mig camí han de tornar a baixar. A ells no els hi fa res, però esclar, no és una cosa que els hi agradi, perquè mira, ells tiren amunt i quan el client està cansat i on t'has cansat, doncs vinga, tirem enrere.
Anem
i el demà ells tornen a pujar.
L'excursió és més curta.
Exacte. Però en tot això ells es volen assegurar que tens una mica de nocions de pràctica d'escalada, de fer ràpels, de saber què és un mosquetó, què és un clau, què és un clau de neu. I jo hi vaig dir que sí, que jo feia molts anys que anava als Alps i tal. Diu, doncs vinga, no hi ha cap problema. Dic, l'únic problema que ja em van dir és que ara la via està tancada. I per tant haurem d'esperar que s'obri, és a dir, s'ha de fondre una mica més la neu perquè ara és impossible de pujar. I llavors jo vaig dir, bueno, jo estaré aquí fins al dia 28, si cas, bueno, aviseu-me, els vaig donar el número del mòbil, de seguida que pugueu m'aviseu, però bueno, van passar 15 dies i no m'avisava ningú. I jo vaig tornar una altra vegada allà, vaig dir, què passa? Oh, és que va nevar fa molt poc, hi ha molta gruixa de neu, hi ha molt gel, tranquil, que potser d'aquí 3 o 4 dies la cosa s'espavilarà. Bueno, jo vaig pensar, com que ja veig que no ho farem, me'n vaig anar a fer el Pollux, que és un altre 4.000 que hi ha allà al costat. Són dos pics junts, el Castor i el Pollux, de 4.090 metres un i l'altre 4.200. I em vaig apuntar amb una cordada de 6 persones a fer el Pollux. I vam anar-hi, és un pic relativament fàcil, però també hi ha una tirada molt llarga d'escalada semblant al Cervino. Ells diuen que és el pic que serveix com a test per dir el que fa el Pollux pot anar al Cervino.
Pot pujar al Cervino.
Llavors el Guillem va dir, home, és veritat, estaves ben preparat, sí, sí, ja ho veig, no, tranquil. I bueno, però farem el Cervino? No, diu, és que està molt fumut, això no ho sé, abans del mes d'agost ho veig molt difícil. Bueno, jo me'n vaig tornar al càmping, vam anar fent cims amb la meva dona, vam anar fent senderisme, però al final, el dia 25 de juliol, em van trucar i em van dir, senyor Verdaguer, demà s'obre la via. Per anar bé tindria d'estar demà dia 26 en el refugi i el 27 pugem a dalt. I vaig dir, bueno, doncs encantat, jo demà a les 6 de la tarda estaré al refugi. I sí, sí, llavors per anar fins al refugi doncs s'ha d'agafar un aeri que et deixa a 3 hores del refugi. Llavors caminant 3 hores arribes al refugi i a les 6 de la tarda ja estava allà.
O sigui, els guies els trobes a dalt
en el refugi. Sí.
O sigui, no et porten des de baix.
El refugi és el lloc de trobada. Llavors ells allà fan com una mica de recepció. Allà ens vam trobar 12 alpinistes i 12 guies, perquè cada guia porta un alpinista. I llavors la majoria eren japonesos, hi havia un irlandès i jo, que era català. I bueno, allà ens van donar un got de vi i vam fer una mica de broma i va ser la trobada amb els guies. Mm-hmm. I llavors ens van donar unes quantes recomanacions, que endemà agaféssim un termos de te calent, que en fi, ens van acabar de mirar tot el material que portàvem a veure si era dient, si els grampons estaven a la mida, etc, etc. I ens vam anar a dormir. I l'endemà a les 4 del matí ens vam aixecar i cap dalt. Vam marxar 12 guies i 12 clients, 12 alpinistes. I bueno, va ser l'inici, diguem, de la gran aventura. Era un dia una mica núvol, hi havia, el cim estava tapat, però ells van dir que anunciava bon temps i que allò es destaparia i que no passaria res. I bueno, vam començar a pujar, la tirada de fins dalt són 5 hores. El refugi està a una alçada de 3.260 metres i el cim en té 4.478, és a dir, que hi ha més de 1.000 metres de tirada que es fan per una aresta de pedra. Jo suposo que la gent sap el Cervino com és. El Cervino és una piràmide de pedra amb quatre arestes que està dibuixat en aquelles capses de llapisos de colors que es deien el carandaix, no? Sí, els que són grans ens en recordem. Hi havia la imatge del Cervino en aquells llapisos de colors.
No, i a més és una piràmide bastant perfecta.
Sí, bueno, sí, és una piràmide
dins el que cap a la muntanya.
Sí,
no?
Sí, molt maca, molt maca.
Però és molt característica realment aquesta muntanya.
I llavors hi ha una via d'accés per cada una de les arestes. Nosaltres vam fer la via Ornli, que es diu, que és, vull donar nom al refugi, el refugi Ornli, que és pel cantó de Zermatt. Però també es pot fer des d'Itàlia i també es pot fer des d'un altre poble suís, que ara no me'n recordo el nom, no sé si és Sant Gervé, que agafen l'altra aresta. I després els més agosarats ho fan per la cara nord. Clar. I llavors ja no és per l'aresta, sinó és per la cara plana, per la cara nord. Que aquests són ja els que en saben més. Nosaltres vam fer l'aresta aquesta de l'Orgli, és una aresta molt ben equipada, però si no la fas amb guia, esclar, no saps els claus on són, no saps on posar els mosquetons, i en canvi el guia sempre troba els claus adient, sempre et va assegurant, és un joc de dos, primer puja ell, després s'assegura, després puges tu, a la pujada ell va davant sempre i l'alpinista que l'acompanya va a darrere, i a la baixada és totalment al revés, el client va davant i el guia va al darrere i va donant corda. Algunes vegades es fa un tros de ràpel de 20 o 30 metres.
Però o sigui, es fa com una ziga-zaga, diguem-ho així. O sigui, puges i baixes una mica per potser situar-te en un altre lloc i
sí,
amunt.
Sí, l'aresta, de vegades l'agafes per l'esquerra, de vegades per la dreta, tant si puges com si baixes.
Ja.
És un, sí, de vegades fas trossos en paral·lel, per buscar la via una altra vegada, ells ho tenen mil·limetrat, però esclar, tu no veus res, no està res senyalitzat, però ells ho fan de memòria, clar. I bé, doncs llavors al cap de 3 hores vam arribar a una petita cabana que hi ha de fusta, que es diu la cabana Solvay, que és una cabana en cas d'emergència, si hi ha un mal temps, un canvi sobtat de temps, etc. Mm. Una cabana que està equipada amb mantes, amb menjar, aigua, hi ha un radiotelèfon, etc. Hi ha llum elèctrica que la donen unes plaques solars, etc.
També podria servir per fer algun tipus de rescat o així?
També,
hi hauria
també,
per helicòpters?
No,
o així,
en absolut no. No hi ha lloc perquè és una... És una pendent tan sobtada que no, de cap manera.
Ja, o sigui, bueno, t'haurien d'estirar allò penjat, no?
El rescat s'hauria de fer amb una camilla lligada i en molt males condicions. Molt males condicions. I ara que parles de rescat és una mica empipador quan vas pujant que vas trobant creus i fotografies de la gent que s'ha mort a la pujada. En trobes com a 30 o 40... petites creuetes, algunes amb una foto de carnet de... Normalment són guies que s'han mort, és a dir, són els guies que posen aquestes creus, però hi ha molta més gent que s'ha matat pujant al Cervino.
Sí, jo, per anar tenint un recordatori, diguéssim.
Sí, per anar tenint un recordatori que la vida és molt curta. Sí, sí. I d'aquest agafis fort a la corda i no facis tonteries. Bé, la cabana aquesta està a mig camí. Llavors aquí un s'ha de calçar els grampons perquè a partir d'aquest moment tot és pedra i gel per sobre de la pedra i llavors els grampons van molt bé perquè tu t'agafes a la corda i els grampons s'arrapen fort a la pedra, no hi ha cap problema, vas tirant amunt, després arribes un moment que se'n diu l'espatlla, que és el punt culminant i més difícil just abans de fer el cim. I llavors et dona una gran alegria perquè arriba un moment que et diuen: escolta, Toni, en aquest moment només falten 10 minuts. I tu dius: què dius? 10 minuts només? Diu: sí, sí, en 10 minuts som dalt. I efectivament, al cap d'un moment s'obre l'espai, s'obre tot, i ja veus el cim, veus la creu, i bueno, t'agafa unes ganes d'arribar dalt terribles, una alegria, i sí, sí, al cap de 10 minuts érem dalt. Llavors al cap de mitja horeta que feia que havíem arribat, va arribar l'irlandès, que també anava amb una altra guia, i els japonesos no els veien ni molt menys, van quedar molt per darrere.
Mm-hmm. Llavors, perdona, això, o sigui, la pujada és escalar o només és grimpar? Dic només entre cometes, perquè
sí, és,
de fet, el grimpar a vegades també és complicat, no? Però en principi el grimpar seria més senzill que l'escalar, no?
És escalar en el sentit de que tota l'estona tu vas lligat amb corda i vas assegurat amb mosquetons i claus. Però l'avantatge és que la guia està equipada, és a dir, tu no perds ni un minut clavant cap clau perquè tots estan clavats, no hi ha problemes per assegurar-te perquè els mosquetons sempre troben un lloc per posar-lo. O sigui que és relativament fàcil.
I
jo
fins
sempre
i tot
dic,
potser alguna corda i tot et trobes...
Hi ha cordes fixes en els llocs difícils, sí, hi ha cordes fixes, una mica trotinades, val a dir-ho.
O sigui, no te'n pots fiar massa.
Sí, vaja. Estan una mica trotinades, una mica esfilagarçades. Però bueno, hi ha cordes fixes i tu et pots ajudar de les cordes fixes, però els guies no se'n fien, els guies van amb la seva corda i...
Sí,
de totes maneres, per això que em deies, jo sempre dic que si jo vaig pujar al Cervino hi pot pujar qualsevol, és a dir, jo no soc
qualsevol, no crec, eh?
Cap persona diferent dels altres, és a dir, si el Toni Verdaguer va pujar al Cervino hi pot pujar qualsevol, vull dir, pot pujar el Santi Vallcorba, pot pujar el Vidal, hi pot pujar qualsevol, mentre vagis...
Tu, Ramon, t'atreviries a
pujar? També pujaria com res, home.
Però qualsevol que s'hagi lligat algun cop alguna corda,
exacte,
i sàpiga...
Sí. No.
Abans s'ha d'haver fent la neta, no?
Aviam, per dir... una cosa, aquí ens ha portat un àlbum de fotografies,
sí.
I la veritat és que mirant aquestes fotografies jo no ho veig clar, eh? Vull dir que s'ha de saber una mica, eh?
No, t'ho faria segur. Jo ho faria segur, primera, perquè tens una edat molt millor que la meva, amb la qual doncs, tens una potència física superior segurament.
No crec, no.
I llavors anant amb guia, doncs la cosa és més fàcil. La veritat és que costa uns diners. Recordo que a mi em va costar 60.000 pessetes entre el guia diguem-ne, tota pensió en el refugi,
perquè no
hi anava el dinar, el sopar, els gastos del refugi més el guia, unes 60.000 pessetes.
No es paga cap taxa per pujar, com passa per allà a l'Himalaya o així, que per pujar amb les muntanyes de pagar?
No, això no. No està en aquest nivell.
En els suïssos no els hi fa falta, no?
No.
Cobrar taxes per al servir, no?
El servir no. Però bueno, tot això és caret, però bueno, és el que em deia la meva dona, escolta, si tinguessis una tribuna al camp del Barça, potser encara valdria més. Vale, dic, m'agrada que m'animis, home. Dic, perquè a mi em sap greu gastar tants diners. Diu, no, em sàpiga greu, si et fa il·lusió, tu endavant.
Ma, i aquesta tribuna en el camp del Barça no la té ningú, eh?
No, sí o no? Que no. I bueno, vam fer cim, vam tirar totes aquestes fotografies que jo els he portat per si la gent que ens està escoltant els vol veure. No avui, perquè per la ràdio no es poden veure, però jo els convido a els que estiguin interessats a venir a casa meva. Els he portat alguna vegada al centre excursionista perquè els veiessin, alguns ja els han vist, i perquè s'animin a anar-hi. És a dir, és un repte molt maco, perquè és una muntanya, per mi és la muntanya més maca que té els Alps, tot i que el Mont Blanc doncs també és molt característic i també fa molta il·lusió, és la muntanya més alta dels Alps. El Cervià és el més bonic, és una pedra impressionant.
Explica'ns què vas sentir quan vas arribar dalt.
La veritat és que em vaig emocionar perquè feia molts anys que ho perseguia, i el fet d'arribar, el guia em va fer una abraçada, vaig pensar, ostres, com és que et fa una abraçada? No? I em va fer una abraçada que em deia, ostres, estaves més preparat del que jo em pensava, em va dir. Uh-huh. Jo vaig demanar a un guia que parlés francès.
T'hauria pensar quin pes m'he tret de sobre, que l'he pogut fer pujar sense problemes.
No, va dir, escolta, tio, m'has sorprès.
Clar.
Perquè m'he trobat amb gent que els has d'estirar, que quasi com qui dius, te'ls has de carregar a l'esquena i pujar-los a dalt, perquè no poden agafen mal d'alçada. Esclar, els que tenim una certa edat tenim l'avantatge que ens preparem molt bé, com que sabem que les nostres possibilitats són minvades, llavors la preparació que fem és molt superior a la que faria qualsevol.
Sí, sí.
Qualsevol del centre excursionista aniria amb una setmana, farien tota l'autopista en dos dies, arribarien allà, farien el cim, tornarien a baixar. Mm-hmm. Clar, això jo no ho puc fer, jo necessito 15 dies, fer alçada, dormir en un refugi 3.000 metres per fer l'aproximació a l'alçada i que no tinguis mal l'alçada, etc. És una preparació molt forta, molt forta, i això em dona la certesa de què podré fer.
Bueno, si vas estar allà molts dies i vas fer algun altre pic,
15 dies,
l'aclimatació l'havies fet perfectament.
Sí,
no?
Sí, perquè 15 dies. Sí. Vam dormir en un càmping que vam estar una setmana a 2.800 metres, que diu que és un dels càmpings més alts que hi ha a Suïssa. I vam estar una setmana, o sigui que l'aclimatació estava perfecta. Sí, molt bé.
Sí.
I bueno, llavors, quan ets dalt, el problema és que has esgotat moltes de les forces que tens i encara falta tota la baixada. I llavors a la baixada, la veritat és que vaig caure dues o tres vegades, vaig relliscar, i això ho dona el cansament. El guia ho ha dit, diu, això és normal, quan un està molt cansat, no domines. Al pujar tens tota la força i al baixar és més difícil. Però bueno, és allò que no hi ha cap problema, perquè sempre quedes penjat 3 metres de la corda amb un mosquetó, amb un clau molt ferm, i no passa res. Vull dir, vaig caure dues o tres vegades, però res, una petita relliscada que tiba la corda, però res, cap problema. I 5 hores més tard tornàvem a ser al refugi. Llavors ja vam dinar, i havent dinat vaig trucar a la meva dona, li vaig dir que havia fet el cim i que podríem quedar a Zermatt per, com que l'endemà havíem de marxar, per comprar 4 regals i 4 coses, i vam quedar a Zermatt. Jo ben dinat vaig baixar fins baix, 3 hores més, vaig agafar l'aeri, i vam quedar a la casa dels guies, i llavors vam anar a comprar recordatoris i postals del Cervin, perquè no vam comprar res fins que no l'haguéssim fet, perquè clar, llavors compres vam comprar un llibre del Cervin, coses que si no haguéssim fet no haguéssim comprat. I l'endemà ja era hora de tornar, ja vam tornar cap a Sant Feliu, i el dia 29 estàvem aquí. Vol dir que va ser molt maco, vam estar molt de sort perquè vam tenir bon temps. Efectivament, com vam fer el cim, es va aclarir. És a dir, la boira va baixar cap baix i la boira va quedar als peus. I llavors ens tapava tot el terra, però en canvi dalt feia un sol esplèndid, i bueno, les fotografies ja es veuen.
No, no, realment ens ha portat un àlbum aquí que hi ha una colla de fotografies que valen la pena, que està bé. I el que estigui interessat, això que deia ell, d'anar-les a veure...
Sí, o si volen venir a casa meva, encantat d'ensenyar-los.
Sí, home, sí, tant.
Molt bé.
Jo et volia preguntar, ja que un cop has explicat això, quan i com et vas iniciar a anar a la muntanya? Vull dir, de quina edat, més o menys, i a causa de què? No?
Sí, no, no, nosaltres, des de molt petits, vam formar part de l'agrupament Escolta de Sant Feliu. Jo sóc membre fundador de l'agrupament Escolta que hi havia hagut. Això, nosaltres teníem en Jaume Biardell i jo, teníem 18 anys, vam muntar un agrupament escolta, portàvem nanos de 10 i 12 anys, anàvem a Montserrat, fèiem excursions, anàvem al Montseny, havíem fet el Canigó, havíem fet ja alguna muntanyeta. Quan érem més grandets ja vam anar a fer la Neto, vam anar a fer el Mont Perdut, etc. I això ens va, des de molt petits ens va portar a la muntanya. Tot va ser fruit d'un vicari que hi havia a Sant Feliu, mossèn Lluís Serrano, que ens va iniciar a la muntanya d'una manera... progressiva, diguéssim. Uh-huh. Començant per molt poc, estimant primer la nostra muntanya, el Pirineu català i tot això, i després ja fent el salt, primer el Pirineu aragonès, i finalment, després de fer la Neto algunes vegades i el Mont Perdut, i altres cims, sobretot el Pirineu aragonès, després ja vam passar als Alps. A través del centre excursionista, sempre amb assegurança, perquè un ha d'estar sempre ben assegurat. Cada any fem assegurança per anar a tota Europa, fins als Alps. I a partir d'aquí, doncs, ja et dic, poder fa 18 anys que cada any anem als Alps, cada any a un lloc diferent. Hem estat a Àustria, hem estat a Suïssa, hem estat a Itàlia, hem estat a França. I cada any anem a un lloc diferent. Per exemple, aquest any... 2005 teníem intenció de fer el Mont Rosa, no sé si ho farem, però la intenció seria anar a la Vall d'Aosta, la Vall d'Aosta, passar 15 dies allà, 3 setmanes, i mirar de fer el Mont Rosa, si pogués ser. Aviam si ho fem. El Mont Rosa és la segona muntanya després del Mont Blanc, més alta dels Alps. I jo només he estat un parell de vegades al refugi, però no he fet mai el cim. Llavors em faria una certa il·lusió poder-lo fer.
Aquest sistema que ho vas fer, a base de llogar un guia i així, això deu passar a molts altres llocs de muntanyes de Suïssa,
sí,
no? També,
sí, sí, sí. Qualsevol cim es pot fer amb guia. El Mont Blanc, per exemple, ho vam fer sense guia, perquè hi ha una traça molt ben feta. És més fàcil, no hi ha punts d'escalada. Has d'anar lligat perquè, per causa del vent i dels pendents, podries relliscar, podries perdre peu, tens d'anar lligat amb el piolet, has d'estar molt entrenat, però en canvi el Cervino sí que t'aconsella un guia, o un guia o un company com el Jaume Sala, que és un expert, que amb ell, per exemple, hi aniria la mar de tranquil, m'encantaria poder anar un dia amb ell, o amb algun altre del centre excursionista, que n'hi ha molts que serien capaços de fer de guia.
Perquè hi ha l'opció de no tenir guia... I poder-lo fer.
Sí, sí,
ningú et priva de dir...
No priva. El que passa que si ho has fet una vegada amb guia com he fet jo em penso que ara la via seguiria bastant bé. Si no ho has fet, no saps mai per on t'has de tirar. No saps mai si tirar per la dreta o per l'esquerra. Et pots trobar amb un... allò tirant per la dreta o tirant pel mal cantó, diguéssim. Et pots trobar
penjat.
Amb un problema. Et pots trobar penjat... allà al costat de la cara nord sense donar-te'n compte i passar algun problema,
I a més a més, si pujant amb guia estàs 5 hores, pujant sense guia probablement estaria moltes més guia, pot fer de nit de vegada o alguna cosa
no,
així,
ja ho diuen ells, has de comptar 8 hores 8 right. hores ben bé perquè passes 3 hores buscant llocs per assegurar-te, claus, algunes vegades si no trobes res has de picar un clau, una pica. És més difícil, sí, sí. Però bueno, es pot fer, es pot fer. Jo amb en Jaume Sala ho faria perfectament. Aquestes... més, en Jaume va arribar gairebé fins al cim una vegada, que passa per culpa del mal temps, anaven ell i la seva germana, van haver de... faltaven 200 metres finals i van haver de recular per culpa del mal temps. Els hi queien els llamps allà mateix. No van poder fer cim. Per això té tantes ganes de tornar-hi.
I el sistema, o sigui, això del lloguer de guies i així, funciona tot l'any? Vull dir, tu et pots proposar pujar-ho a l'hivern?
Sí, sí, amb guies, sí, sí, sí.
I ho fan i vull dir, són capaços de pujar-t'hi, bueno, o d'ajudar-te, vaja, de guiar-te i així.
Ells et fan una prova, t'exigeixen una prova prèvia, abans de pujar. Yeah. Ells et fan una prova. O sigui, a mi em van dir el cost són 60.000 pessetes més els gastos, o sigui, inclosos els gastos del refugi, els dinars, tot això, però aquí ja no t'hi contem la prova prèvia, perquè la prova prèvia ja no te la demanem. Yeah. Però si tu vas sense que ells no coneguin massa o no hagis fet res més, et fan fer una prova prèvia. Clar. Amb guia, i llavors també has de pagar aquesta prova prèvia. Yeah. Ells se n'asseguren molt.
Home, i tant, se
n'asseguren. És la seva responsabilitat.
Clar, la seva responsabilitat. I potser la seva vida, no?
Sí, també.
Perquè en cas de dificultat...
Clar, segons qui porten, sí. Perquè...
Clar, que no es tracta d'haver d'arrossegar i de penjar-se un tio a l'esquena, no?
Tu trobes un guia com el meu, per exemple, que era un noi de 27-28 anys, era molt jove, en Guillaume Carron, que jo vaig demanar que fos francès, perquè el francès el domino molt bé, en canvi els altres tots parlaven alemany o com molt anglès. I aquest noi, el Guillom, esclar, era un noi que potser pesava 68-70 quilos. Clar, si ha de portar un alpinista que en pesa 80 i no és un expert alpinista, és fotut, perquè et cau a baix i t'arrossega. És molt difícil, és molt fotut. I ells no volen problemes, no volen problemes. S'han trobat amb tot, s'han trobat amb tot. I a part de que una muntanya d'aquesta categoria et pot venir un canvi de temps sobtat i pots trobar molts problemes, però molts problemes, que els llamps et caiguin al costat, que hi hagi una tempesta de neu, que hi hagi boira baixa, que no vegis ni on poses el peu. És una mica difícil, és una mica difícil.
Aquesta és la muntanya més alta i o més dificultosa que has fet?
Sí, 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 i tant. El Mont Blanc també ho és, però si...
Bueno, el Mont Blanc és més alt, oi?
Sí, és més alt, té 4.000... ara no me'n recordo, 4.800 a la vora, una mica, 4.860.
Quan jo estudiava em deien 4.810.
Sí, però... ara 4.860.
Però no sé si és la veritat.
4.860, sí. I el Mont Blanc és perillós si fa molt vent, o si et fa una tormenta, o si hi ha el gel molt dur, o si hi ha el gel molt tou. Si hi ha el gel com el que vam fer nosaltres, que era un gel dur però que el grampó es clava bé i no hi ha vent, és molt maco, el Mont Blanc és preciós, és fàcil, però esclar, la dificultat és això, que et pots trobar un canvi de temps, que pots trobar amb uns vents de 100 km per hora amb una aresta, i llavors això, bueno, el més aconsellable és tirar enrere. Però la muntanya més difícil que he fet és aquesta, sí, dels Alps és el més difícil, segur. Hi ha vies soles que són més difícils en els Alps, però com a muntanya és aquesta, sí.
Molt bé, una bona aventura.
I tant.
Ens has explicat. I la veritat, es nota que disfrutes, perquè els ulls et brillen.
Sí, sí, és que la muntanya t'ha d'agradar. És a dir, és com aquests, jo penso, com pot estar aquestes persones que estan bojos pels motos o pels cotxes, que només vas amb un circuit i més sents... no me'ls veus a passar i dius com poden estar tan bojos, però esclar, jo ho entenc, perquè com que jo estic tan boig per la muntanya, penso que hi pot haver gent que pot estar tan boig per una moto o per un cotxe de carreres.
Bé, jo saps a vegades que dic i que penso que millor que no a tothom li agradi la muntanya, perquè si no s'hi podria anar. Que tothom li agradés,
veritat,
i tots els barcelonins tots es fotessin a la muntanya, és que no hi cabríem, i seria, llavors ja no seria el maco que és, no? O sigui que potser ja està bé, no?, que ens agradi uns pocs.
Sí. No? Llavors els amics et diuen, però escolta, vols dir que no és molt perillós? Dic, home, és perillosíssim. Dic, sobretot les 9, 10, 12 hores que hi ha de carretera abans d'arribar-hi. Sí. Això és el més perillós que hi ha. Perquè un cop ets allà a la muntanya sí que hi ha accidents, però fixa't en els accidents que hi ha a la muntanya i fixa't en els accidents que hi ha a la carretera. Es multipliquen per 50-60%. O sigui que el perillós sempre és anar als Alps. Un cop ets allà et pots trencar una cama, però matar-te és difícil.
No, i tenint el que deies ara fa un moment, de tenir l'assegurança de la federació, és la manera de... d'anar a fer muntanya, no? Això ho recordem la majoria de programes. Vam portar també el Veguer, el Quim Solves, i ho va recordar molt, que sobretot s'ha d'anar federat.
El Quim Solves és el Veguer, no? El Veguer d'aquesta zona.
El Veguer, sí. El que havia sigut Veguer. Ara
el que havia sigut.
Aquest gener ho va deixar. No, i és un moment també de recordar de fer l'assegurança, perquè arriba el bon temps i tothom se'n recorda anar a la muntanya.
Sí,
i tant. Quan et fa falta no ho tens, no? Doncs estan passant pocs segons, a 3:15 de 10 estem acabant, anem a la muntanya, i el que fem, Toni, amb els convidats que portem, hem preparat unes quantes preguntes per fer així tipus test.
Sí.
I si et sembla te les farem en un moment, i així ja acabarem l'entrevista, que ha sigut molt agradable, i la veritat ha estat molt bé veure aquestes fotos, i us he dit una cosa, tota l'estona que anava parlant de l'Ascensió té un diploma que no ens ha volgut dir, sí, que li van donar el tenen aquí l'àlbum, i amb un llapis anava resseguint com si hi haguéssim d'anar demà mateix el Joan i jo a pujar dalt per l'aresta, sí, i el punt on té el refugi. Cada moment ens anem marcant allà on passaven, no?
Sí, els que fan cim els hi donen un diploma i una medalla. Això és una mica, em va fer pensar una mica allò amb l'escola de monges, no? Que un diploma i una medalla quan acabes el curs. I bueno, això, com que entra en el preu, doncs mira, també ho vaig agafar, no? Tinc la medalla a casa i el diploma ho porto aquí, però bueno.
És un record.
Sí, és un record.
Un detall.
És un record interessant, i tant, jo crec que sí.
Doncs bé, la primera pregunta del test ja ens l'has respost sense fer-te-la. La muntanya més alta que has pujat?
És el Mont Blanc.
El Mont Blanc. Sí.
L'excursió més llarga que has fet?
L'excursió més llarga que he fet, doncs haig de dir, anar a Montserrat a peu moltes vegades, perquè tot el senderisme que he fet als Alps i als Pirineus sí que han sigut de diversos dies, però fer en un sol dia els 60 quilòmetres que hi ha de Sant Feliu a Montserrat, que els he fet diverses vegades, de nit, de dies, sortint al migdia, sortint a la nit, sortint al matí, tan llarg no ho he fet mai. Em sembla que és la tirada més llarga, deu ser anar a Montserrat a peu.
Sí, sí.
I la situació més apurada a la muntanya que t'hagis trobat?
La situació més apurada va ser la primera vegada que vam pujar al Montblanc amb la meva dona, que vam caure, vam tenir una caiguda baixant del refugi, o sigui, des del refugi, el refugi de Goter, del Dom de Goter, és una paret de pedra molt vertical, i també has d'anar lligat i encordat, i en un moment determinat vam caure, jo aguantava la meva dona en un pas difícil, ella li va rebotar la motxilla a l'esquena, se'n va tirar a sobre i vam caure 3 o 4 metres, perquè com que anàvem lligats, no va passar res, però vam tenir un susto i ella va tenir un esguinç de costella, amb una costella, i això li va produir molt mal, sobretot a partir de l'endemà, perquè a cop calent vam continuar, vam baixar baix al refugi, no va passar res, i l'endemà ella, tot d'un plegat, li feia unes punxades a la costella terribles. I gràcies a l'assegurança vam trucar, ens van adreçar en un hospital d'allà a Fermat, un poble del costat, no sé si era Sant Gervé, em sembla que era, i bueno, ens van atendre molt bé, un metge ens va fer unes radiografies, i era un esguinç de costella que tenia la meva dona. És el dia més apurat que hem passat.
No, i a més, veure't penjat per allà i rebotant així ha de ser fotut, això.
Sí, altres vegades ha estat la boira, pujant o pujmau, una vegada se'ns va posar la boira i ens vam perdre, anàvem tirant avall, sabíem que només podíem anar avall per sortir del mal rotllo, i al final vam arribar tirant avall, vam arribar al camí de Fontalba, que és allà on volíem anar a arribar, i al final hi vam arribar. I ens vam espantar una mica perquè la boira era molt espessa i no es veia res. N'hi ha diverses de coses, però bueno, que ens hagi passat res no.
Bueno, algun accident a la muntanya deu haver sigut potser aquest.
Aquest és l'únic, sí.
L'únic. Per la teva part no has tingut cap.
No, mai. Mai més.
Va ben preparat per anar a la muntanya, ens ho he dit abans. I a la motxilla, Carmanyola o entrepà?
Jo sempre vaig amb entrepà i ara aquestes barres energètiques que venen, a mi m'agrada molt anar amb entrepà, però les barres van molt bé perquè si has de portar, per exemple, amb una motxilla d'atac per fer aquestes 5 hores de pujada i 5 hores de baixada, has de mirar molt el que portes, perquè tot pesa. I les barretes energètiques aquestes per mi és el millor. I després el que ens va recomanar el guia el dia abans de que portéssim un termos d'un litre, jo portava 2 litres d'aigua, no era aigua, era Isostar, i després el litre aquest del termos calent era extraordinari, perquè amb el fred que feia, treure una cosa que t'has d'esperar que refredi per veure-te-la era fantàstic, extraordinari. El te calent, i a més et dona molt, t'anima molt, et reanima molt.
I l'entrepà de truita, de formatge o de què?
A mi m'agrada l'entrepà de formatge i pernil dolç, i també de pa amb tomàquet i pernil serrà.
Sí, i ens faràs canviar la pregunta, perquè això de les barretes energètiques no hi havíem comptat, eh? Sí. I la veu de les pells de taronja a terra, que és biodegradable, o a la motxilla?
Ah, no, jo els pells de taronja i de plàtan els deixo a terra perquè són orgàniques i inclús potser sempre penso que alguna bestiola o millor li faran servei. Sempre els deixo per les bestioles. Envasos, de cap manera, això en absolut, sempre ho recollim tot, sempre ens ho hem emportat tot, i no això només, sinó que hem recollit moltes coses que s'han deixat altres i que també els carreguem i ens els emportem. Abans.
Són uns despistats.
Sí, sí, sí.
Per aigua o capelina?
No, sempre capelina, sempre, sí. Anorac, caputxa i capelina, sí.
I cantimplora o ampolla de plàstic?
Cantimplora, no, el termos, ara fem servir sempre aquest termos. És un termos que pesa poc, és d'acer inoxidable, boníssim, i cap un litre de llet en cafè o te. O...
Però i si has de portar aigua sola també amb cantimplora, el termo?
Cantimplora. Sí, sí.
On tens el nord? A la brújula, al sol o a les estrelles?
Jo vaig amb brújula. El que passa que sóc molt dolent amb aquestes coses. No em sé, sé molt poc de situar-me. En aquest cas sí que admeto que hauria de fer un curset d'orientació, perquè no m'oriento gaire bé a la muntanya jo. No m'oriento gaire bé. El que passa que bueno, sempre vas a llocs que normalment saps on vas.
L'experiència també val.
Sí, o sigui, tinc molta intuïció d'on són les coses, però orientació científica, allò de dir sé que això és a la dreta i és a la dreta, no. No, és més aviat ens discutim amb la meva dona, que ella diu cap aquí, jo dic cap allà, i que no, cony, que jo et dic cap aquí, que no, cap allà. I de vegades ho endevinem i de vegades no.
Bé. I bastons per caminar, sí o no?
Sempre, sempre. M'he acostumat als bastons. Això em va venir del dia que vam anar fa molts anys, fa 17 o 18 anys, vam anar a Àustria. Jo em pensava que els bastons eren per la gent gran. I em vaig adonar que no, que tota la gent que feia muntanya a Àustria, nois de 18 anys, noies, homes i dones, tots anaven amb bastons. I vam dir, per què no ho provem? Ens vam comprar 2 bastons i... Bueno, l'altre dia vam anar a Gallifa a peu, la meva dona, i vaig haver d'anar a buscar els bastons a Castell del Sol, que els tenia allà a l'autocaravana, perquè ens hem acostumat amb els bastons i ara no sabem anar sense.
I un o dos?
Dos bastons. Dos. És que un pot fer mal a la cadera. O...
Un vas coix. No?
S'ha d'anar amb dos és una cosa harmònica. Dos bastons i llavors... vas a 4 potes, diguéssim, les 2 mans i els 2 peus. I avances molt bé, sobretot a les pujades i baixades. A les baixades és un suport molt fort i a les pujades també per avançar més ràpidament, amb més seguretat.
Aigua o vi?
No, sempre aigua.
Sempre aigua.
Sí, o vi mai. Tinc una ampolla de whisky per quan fem el cafè en el càmping amb l'autocaravana, allò quan ja has fet el cim, l'endemà, allò per brindar, per no sé què, llavors pots treure cava o pots treure una mica de whisky, però en fi, és una ampolla que em sembla que fa 2 anys que la tinc i encara en queda mitja.
Tampoc és que... Cada any és més bo, això.
Sí, cada any és que...
I l'última pregunta és per fer-la amb gent que ve per primer cop aquí a Sant Feliu, que ja n'ha vingut algun, i és, has estat mai a Sant Miquel del Fai?
Si he estat mai, moltes vegades. Doncs... moltíssimes vegades.
Aquí s'acaba el test.
Ens ho imaginàvem, eh?
Sí. Sí.
Ens ho imaginàvem.
Doncs bé, estem, ara sí que estem acabant. Recordar que ja tenim a punt el programa del mes de juny. Ja està, com aquell que diu, sortir de la impremta. Amb l'observació metodològica que fan el Salvador Rovira i el Pep i l'Alba Macià. Des de fa uns mesos tenim partes metodològics amb historial d'anys de sequera, perquè portem un temps que Déu-n'hi-do. I després recordar-vos que s'apropa la caminada de Sant Feliu, la caminada popular, serà el proper 3 de juliol. Se sortirà a 8:15 del matí, entre 8:15 i 8:15, des de la plaça Josep Umbert. Els preus són pels socis que estiguin federats de 3 euros i pels no federats que siguin socis 4 euros. I pels, pels que no siguin socis, federats serà 6 euros i pels no i els no socis que no tinguin llicència federativa serà de 7 euros. També hi ha més avançaments.
Sí, us hem de parlar de la festa d'estiu del centre, que tindrà lloc el 9 de juliol del 2000 d'aquest any, que hi serà a Can Xifreda. Aquest any tindrem la presència i podrem sentir el Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Això serà a les 9 del vespre, del dia 9 de juliol, com us deia. El preu serà de 5 euros i inclou l'entrada al concert, un entrepà de botifarra i la beguda. Després d'això, doncs, cap allà a 11:45, es farà la caminada nocturna que ja s'acostuma a fer de cada any també pels voltants de Sant Feliu. I el preu d'aquesta sortida nocturna serà de 2 euros i també inclou un petit avituallament.
I ja ho recordem, l'agenda d'aquest mes de juny que estem a punt de començar. I aquest mateix dissabte, si voleu anar a Castellterçol, podeu anar a fer la caminada nocturna, que se surt a 9:15 del vespre des del pavelló municipal i les inscripcions en l'Ajuntament de Castellterçol.
El dia 10 i 12, o del 10, 11 i 12, hi haurà una sortida familiar que serà una pedalada per les Terres de l'Ebre. La sortida està pensada per nens i nenes de totes les edats, acompanyats dels seus pares i mares. El que vulgui més informació podeu trucar en els telèfons d'informació del centre.
I també el mateix cap de setmana, de l'11 i 12, això no està tan pensat per nens i nenes, ja estaran pedalant pel Delta de l'Ebre, hi ha una sortida a la Serra de la Mussara, a Prades. I per més informació podeu passar pel local del centre o trucar al telèfon del centre, que és el 866-1578.
I llavors hi ha pel 24, 25 i 26 una ascensió al Mont Perdut, és una muntanya de 3.300 i pico de metres, i per apuntar-vos heu de trucar també o passar pel centre excursionista.
I bé, recordar-vos també que a la web de la Federació hi ha el calendari amb altres activitats arreu de Catalunya. Hi han diverses sortides caminant a Montserrat i algunes caminades populars i